Ràdio Estel, sempre amb tu.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Molt bona tarda. Avui ha vingut el meu pare a portar-me una col·lecció d'entrades que jo tenia per casa oblidada, plena de pols. I ho ha fet perquè entre elles hi havia l'entrada del camp de l'Elx de l'any 85, que llavors no es deia Martínez Valero, sinó nou estadi, i era un dels camps construïts després del Mundial del Naranjito. Alguns ja tenim una edat, sí, és veritat. Allà hi érem el meu pare i jo, 600 quilòmetres en autocar, un autocar dels d'abans també, que acabaves amb el cul quadrat, però afortunadament vam guanyar 0-3. És la darrera vegada que hem guanyat en aquell estadi i va ser una autèntica exhibició de futbol dels homes d'Àzcar Gorta. No creieu pas que era un equip de figures. La majoria eren nanos d'aquí o bé reclutats de la segona divisió o de procedències força humils. Recordem, Encono, Hop, Maldonado, Miguel Ángel, Patón, Orejuela, Zúñiga, Iñaki, Lauritzen, Jiménez i Pineda. Precisament Pineda, en aquell partit va fer dos gols, juntament amb un de John Lauritzen, ens acompanyarà aquesta tarda. Encara no ha vingut, però l'estem esperant en candeletes, perquè és un ídol de joventut. Recordo l'alegria amb què vam tornar a casa. Aquell era un equip amb què també et podies identificar fàcilment. Lluitador, humil i amb un puntet de qualitat, que aquella tarda de diumenge ens va fer gaudir de valent els 500 pericos. Mira, 500 pericos, 28 anys després que ara hi tornarem amb l'esperança que la història es repeteixi. Per què no? Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comença el nostre programa Pericos Online a Ràdio Estel per tot Catalunya i el món via internet. I el nostre equip avui està ben farcit. Presenta les següents alineacions. Laura Bertran, corregint el guió a última hora, la paraula alineació per no errar.
És que no poden tenir secrets,
per ser piterna a vegada. Ignacio Miguelet, no sé què mira absolutament i compulsivament, però són pàgines d'aquelles una mica estranyes del seu portàtil. Va, sí. No podem dir perquè és una ràdio cristiana. I, en fi, recordeu, amics, que avui, ja ho hem dit abans, ve un dels homes que jo li tinc, em té més el cor robat, Michel Pineda, amb el qual parlarem d'aquell partit, d'aquell celebèrrim victòria per 0-3 de l'any 85. També ens acompanyarà el mestre Oriol Pagès, doncs, a recordar-nos una mica aquella efemèride històrica, i per suposat parlarem doncs, del de sempre, no? Parlarem de l'actualitat perica, de la mà de qui us parla, Francesc Vila.
Els titulars, l'Espanyol en 5 minuts.
Senyor Bertran, no es despisti, sisplau. Faci una cosa, no, faci una cosa. Abans de començar digui alineació, i llavors segur que no...
Avui tenim una altra paraula afegida complicada, que és la rovella... Bueno, no ho intento.
No ho diguis. Ja, quan toqui...
Digues.
T'equivocaràs quan toqui, Molt bé, no t'equivoquis abans de temps. De tota manera, no et preocupis, perquè avui no comencem amb una notícia esportiva, de caire esportiu, sinó d'una de caire accionarial. I és que ja va avisar Aguirre que arribava l'hivern, i com és lògic, els quarters d'hivern comencen a registrar certa activitat. Genètica Perica, la plataforma de Sergio Olivero, que ha presentat avui el seu programa econòmic. En petit comitè, no?
Exactament, però ho ha fet només per la premsa escrita, repetint un format que ja va portar a terme en la seva reaparició al mes de juny. Per la qual cosa deixarem que els companys de premsa elaborin els titulars que ja comentarem extensament demà. De moment, podem avançar que Xavier Pujol, ex de l'APMAE, que va deixar l'Associació de Petits Accionistes per integrar Genètica Perica, és qui ha portat la veu cantant en l'exposició, on sobretot s'han proposat les estratègies que la plataforma duria a terme en l'àrea econòmica si manés el club, sobretot pel que fa a generació de recursos i augment d'ingressos. S'han dit coses interessants que no podem desvetllar, però que, com ja hem dit, demà comentarem amb més amplitud.
Doncs sí, perquè els nostres companys de premsa escrita, en aquest cas, que han assistit a l'esmorzar que ha convocat Genètica Perica, hi havia integrants de la candidatura, hi havia en Sergio Olivero, hi havia també en Xavier Pujol, que, com recordeu, és qui portava la part de finances de l'APMAE, els petits accionistes, i ara, doncs, des de fa uns mesos, integra plenament Genètica Perica. I llavors doncs, han proposat certes estratègies, algunes també sorprenents i sorpresives i inclús agradables, si aquesta gent doncs manessin. El que passa és que estan molt lluny de manar, això diguem-ho clarament, perquè hi ha la darrera batussa accionarial que va deixar, jo crec, moltes ferides, massa ferides dintre de l'espanyolisme. Doncs es va demostrar que bé, que hi ha un bloc accionarial solvent i sòlid, que és el que manen actualment. Però, de tota manera, ja està bé que la gent que també conformen, diguéssim, l'altre bloc sòlid, un bloc que té, doncs, demà suposo que sortiran alguns números, però un número d'accions ja important com per tenir-los en compte, doncs ja està bé que diguin les seves propostes quines serien i que analitzin una mica tot plegat. No han dit exactament, perquè encara no està decidida quina serà la seva postura en junta, el que està claríssim és que tindran un paper protagonista a la junta. Una junta que, de tota manera, estic segur, i ells segur que també ho desitgen així, serà molt més tranquil·la que l'anterior, que va ser absolutament tensionada, i jo crec que va ser un error per totes les parts, per totes les parts. I així mateix ho van dir ells mateixos en la seva anterior compareixença, també amb aquest format d'esmorzar per la premsa escrita, i jo crec que més o menys segueix el camí de que, bé, doncs és una societat anònima, les societats anònimes les governen les accions, i aquest és el camí que s'ha de seguir, i no doncs altres tipus d'històries, de batusses, de baralles, com si això fos unes eleccions que no ho són, com si pogués votar tothom que no pot votar tothom. Al final on es reuneix, tot es redueix, millor dit, doncs a blocs accionarials, gent amb possibles que té complades doncs, grans part de les accions del club, unes poquetes opcions, o moltes, però atomitzades en mans de persones que no poden fer res per molt que les reuneixin, i altres que ja directament no sabem ni on són. Però bé, ja està bé que comencem a saber coses i que comencin els anàlisis de comptes, perquè evidentment doncs, estem a pocs dies de la Junta d'Accionistes, i aviat doncs, començarà a sortir informació en aquest aspecte, com per exemple la que diu Ferran Marín, que assegura que segons l'auditor es maquillen els comptes. Quina sorpresa!
Exactament, el president de l'APNAE ha valorat les declaracions que recentment va efectuar el responsable de l'àrea econòmica de l'entitat, José Luis Morranés, que en explicar els números del club va dir que en un futur molt proper ja no caldrà vendre futbolistes i a partir d'aquí es podrà créixer esportivament. A Ràdio Marca, Marín ha afirmat que no s'ho creu veient tal com estan els comptes i ha dit també que estem en una situació molt crítica, millor que fa un any, però la situació segueix sent crítica. Per exemple, el deute a un any vista és de 73 milions i el club no el genera en un any. El president de l'APNAE ha estat força contundent quan se li ha qüestionat per si creu que a l'hora de presentar els comptes es fa cirurgia financera, o dit d'una manera més planera, si es maquillen els números. Segons l'auditor, sí. Segons el que reflecteix el seu informe, es maquillen. Recordem que demà dijous tindrà lloc l'assemblea ordinària i extraordinària de l'APMAE, que començarà a 6:45 a la sala de conferències del Centre Cívic de les Cuixeres de Sants.
Efectivament, és un acte obert al públic. De tota manera, tractarem de tenir aquí doncs, el Ferran Marín perquè ens faci un extracte una mica com fan ells, sempre recordeu que editen un llibret que diuen doncs, economia per no economistes, com això de l'economia és un pal, però les grans magnituds econòmiques ens espanten, sobretot quan parlem de números vermells, doncs el tindrem amb ell aquí doncs, perquè ens doni 5 cèntims, unes pistes, unes claus de quin és el moment econòmic segons els petits accionistes, que ara ja no estan vinculats directament amb Sergio Olivero, amb la candidatura genètica perica, per això alguns membres van marxar d'aquesta associació d'accionistes per integrar directament la candidatura. No obstant, les lectures que tindran tant Genètica Perica com l'AMAE segurament coincidiran bastant. Per contra, el senyor Morlanes, doncs, jo el que li demanaria és que quan presenti els números doncs, faci, per exemple, el Conejo Blanco, aquell que perseguia Alicia en el País de les Meravilles, el que fiqui un costadet, per exemple, o que posi, no sé, per exemple, com era allò de la Carpintero i la Morsa i aquests personatges que van sortint en aquella... Sí, són personatges que van sortint en Alicia... Pues que ho pot il·lustrar d'aquesta manera i així els contes ens els creuem millor. Perquè pensar que l'Espanyol no vendrà, l'Espanyol és un club venedor i no passa res, senyors, per vendre. És que hem de continuar venent. El problema és no generar actius per vendre, el problema és també doncs, comprar malament que és, i després, per exemple, llançar el dineral que hem llançat doncs, per dos jugadors com el Vina i l'Una, que a més han suposat tot plegat, doncs, significaven una inversió de 12 milions d'euros, si ens hem pogut treure, segons mateix va dir, que clar, les paraules de Morlanes sempre s'han de ficar en moltes cometes, si ens han de treure 2 o 3 milions, doncs imagineu, gairebé 9 milions d'euros per dos jugadors que no han significat res a la història de l'Espanyol i tan sols hauran, no sé ni quants minuts hauran disputat, però anecdòtica. Una cosa anecdòtica. Molt bé, seguim parlant, però ara de futbol, i tornem una miqueta, perquè jo ja estic fart de números, tornem una miqueta doncs, al terreny de joc, tornem una miqueta doncs, a ells, i la referència que tenim d'ells és que ara mateix doncs, hi ha 3 ex-espanyolistes, 2 notables, i un d'ells, jo diria, ja mític, que és el senyor Ferran Coromines, que avui hauria d'haver parlat amb el programa del meu amic Balaguer. Ja fa 2 dies que l'esperen. Ferran, espavila. No sé si Ràdio Estel s'agafa a Elx. possible, perquè s'agafa molts
per internet, sí.
S'agafa a Andorra. Doncs, a veure, Ferran, espavila, que tens el Balaguer ja desesperat, eh? I t'estem esperant aquí tots per passar els teus talls i no parles. Però pel diari AS sí que ha parlat. I ha parlat de la seva marxa de l'Espanyol i va dir que no va ser, evidentment, una manera agradable de sortir, no m'estranya.
Exactament, ha dit que va ser una sortida una mica traumàtica després de 10 anys al club. També ha afirmat que va estar apartat sense que ningú el parlés del seu futur i que això no li va agradar, però no va marxar enfadat ni guarda cap rancor. Per això ha dit que es queda amb els bons moments, que són bastants. Coro també ha dit que repetiria el gol de la Real si això serveix per salvar ells. Per l'ex-Perico, en el partit de dissabte s'ajunten dues coses molt especials: el retrobament amb els blancs i blaus i els seus 50 partits a ells. Però Coro ja ha deixat clar que, per sobre de tot, està la necessitat de guanyar i que s'han de començar a sumar punts des de ja.
Efectivament. Coromines, a veure, anem a parlar una mica de la seva sortida. Va ser vergonyosa. Jo vaig morir de vergonya veient a Ferran Coromines corrent sol per Sant Adrià i no el deixaven entrenar-se. Va ser una punyetera vergonya i el club no sé com va permetre això. Va ser repugnant. Va ser absolutament repugnant i són aquelles coses que un club que vulgui tenir prestigi, tenir generar estima amb els seus propis no associats, sinó tots els estaments, no pot permetre que passi una cosa com aquesta. Ja no amb Coro, perquè Coro marqués algo que va marcar, sinó perquè era una persona que primera era de l'Espanyol, segona, era un jugador que vaja, jo crec que sempre complia. Ho faria millor o pitjor, és igual, tothom pot tenir una actuació millor o pitjor, però en qualsevol cas sempre mai havia donat cap problema. Un nano que, jo què sé, s'estimava l'entitat també. D'acord, tenia... Quin era el seu problema? Doncs que en el seu moment li van firmar una fitxa molt elevada. Molt elevada. Molt elevada perquè perquè l'Espanyol volia pagar en aquell moment per ell i finalment doncs això era un problema. A banda de tot, doncs bé, s'havia de fer forat doncs per portar grans coses i grans jugadors com el Vin, per exemple, no? Normal. O sigui, perquè... No, clar, perquè la fitxa que li qüestiones amb un tio de la casa, després li dones el doble o més amb un altre que ve de fora i tampoc ha demostrat res. Bueno, una gestió repugnant de l'anterior direcció esportiva, sincerament no li trobo cap altra paraula, la que es va fer amb Ferran Coromines, i molt poc humanitària, sincerament. Després, Coromines, a mi em fa por, perquè els ex tenen alguna cosa amb nosaltres. Llavors, el Ferran i també el Javi Márquez, que jo crec que està bastant més enxufadet, a mi em fan por, perquè són tipus que ens tenen ganes per una reivindicació personal i molt legítima. Però en qualsevol cas, li ha anat bé a Coro amb l'Elx, i el pas per segona divisió al Coro ha demostrat que és un jugador que té gol, que mai l'havia perdut. Molts han dit també maliciosament, home, a segona. Doncs potser sí, no tenia el nivell per haver estat doncs un titular a l'Espanyol. Però un bon suplent i un bon revulsiu com era, i tant. El que passa que al propi jugador no li agradava la condició de revulsiu. No li agradava, ell volia, i també reconeixem que quan se li havia obert la porta de la titularitat mai havia brillat. Però clar, això ho sumes amb una fitxa elevada que tenia per llavors i després ho sumes també doncs, amb el tracte que tenien alguns jugadors de la Pedrera, absolutament vexatori en la seva sortida en aquella època, doncs fatal. En fi, passem pàgina i esperem que el Coro no ens torni alguna, en forma de gols, alguna d'aquests serveis prestats a la inversa. Casilla ha reconegut que està tranquil pel seu futur. Jo també estic tranquil i Morlanes està ja fent números.
Un dels temes esportius que l'àrea tècnica ha d'abordar en les properes setmanes és la renovació de Quico Casilla, tot i que s'apunta que Pere Arnau no té massa pressa per iniciar els contactes, malgrat els rumors de l'interès de diferents clubs en el porter Perico. Segons explica avui el diari Marca, tot i que el club va assegurar a la gent del porter tarragoní que iniciarien els contactes una vegada es tanqués la plantilla, el que va succeir el passat 2 de setembre, aquests encara no han començat ni ho faran de forma immediata. El seu contracte acaba el 2015 i el club vol signar-hi 2 anys més, amb una clàusula de rescisió més elevada, que passaria de 20 a 30 milions. Casilla ja ha dit que està tranquil, encara li queda un any i mig de contracte, per la qual cosa no hi ha pressa. Però diferents rumors parlen de que el Barça el podria incloure en la seva agenda de futuribles.
Jo no crec que el Barça fitxi a Quico Casilla, però sí que hi ha un interès cert pel Quico, perquè hi ha un anterior membre de la Secretaria Tècnica de l'Espanyol, que ara forma part de la Secretaria Tècnica del Barça, que ja va estar parlant amb molta insistència aquí, que sí, es tracta d'Albert Valentín, és qui el va fitxar del Real Madrid Castilla. El coneix bé, coneix la seva progressió i va apostar per ell en el seu moment. I també és cert que havia parlat amb molta insistència d'ell. Jo no, de tota manera, no veig que el Barça fitxi a Quico Casilla. I de Quico Casilla també crec que hi ha molt volar coloms.
El Barça tiene su portero, ja te lo aviso.
Sí, també. Sí, també ho diuen. Però, per altra banda, diria jo, que esperem que ens donaran 10 milions d'euros per Quico Casilla i 10 milions d'euros per un porter a l'Espanyol ni li han donat mai ni li donaran.
I no són res.
Ni tan sols vam ser tan rucs que li vam poder treure més calés al Bilbao per Gorka, que era l'únic tio que podíem fitxar, l'únic basc que podíem fitxar, l'únic porter que podíem fitxar i l'únic equip que el podia fitxar era el Bilbao i li vam treure encara no sé quan, perquè després...
8 quilos.
8 llets. Que després descomptats del que li devíem per Iñaki Lafuente, el que li devíem per Mari Lacruz i no sé quines altres tolles que ens van encolomar en el seu dia...
Avui en dia surt a compte fitxar jugadors bascos, eh?
Sí, avui, sí, però...
Era de jovenets, ja.
De jovenets, perquè clar...
Sí, sí, perquè ah, és l'única manera, anys, ja. Inverteixes amb ells i després te'ls repesquen.
Ah,
però no, perquè ara ells mateixos també tenen jugadors d'altres pedreres, que ja també els hi donen el marxamo de jugadors bascos, per exemple, el mateix Saborit. En fi, endavant, continuem endavant, i jo crec que per Casilla ens els prometem molt felices, però tampoc crec que sigui una venda tan onerosa o generosa com es podria arribar a especular. Però de tota manera, que continuï, que segueixi, que se'l blindi, i si és l'oportunitat que pugui sumar alguns calarets després de la sortida, doncs millor que millor. Seguim, senyor Pagès, estigui intranquil perquè estic com aquell que espera la nòvia, eh? Perquè no ha vingut encara el senyor Pineda, eh? Vostè avisi'm, perquè jo estic d'esquenes al vidre.
Estem vigilant.
Al carrer ja estem veient passar tothom i no ve Pineda.
No, però vindrà.
No, tinc una trucada d'ell. Ara, quan em deixis, jefe, pues l'aniré a trucar.
Sí. Ah, vale, de totes maneres, Via, pots agafar la pastilla aquesta que t'he deixat aquí.
Vale, ja me la prenc i em tranquil·litzo. Molt bé, acabem amb un apunt social i, a més, doncs, ja dic jo la paraula.
Digue-la,
perquè així no t'enganxis. Cinquena rovellonada dels pericos del Berguedà.
Fàcil no és, eh?
Com que no, rovellonada.
Rovellonada. Serà el diumenge 13 d'octubre al restaurant Font de Tarracs de Gironella a les 2 del migdia. El preu del menú ja està tancat i és de 22 euros pels socis de la penya i 25 pels no socis. Per reservar plaça o per més informació podeu contactar amb la penya Pericos del Berguedà o també trobareu més informació a la nostra pàgina web, a Pericos Online.
Si algú sap aquí de bolets, és un home que està tocat del bolet, com,
sí, peric,
com el senyor del Puro. I què has de dir?
No, fantàstic, jo si puc aniré.
Vale, fos aquí l'aportació del senyor
aquí,
del Puro.
Aquí, exacte.
Per gentilesa, com sempre, tot plegat de Carretillas TR. Vinga, som-hi.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Què pensa el poble perico?
Senyoreta Laura Bertran, a veure, què diu el poble perico?
De què vols que
parli? Per exemple, parla'm...
No ara sé. No ho pots, és més complicat, eh?
No, parla del que tu vulguis, vinga, va.
Sobre Coro.
Ferran Coromines. El gran Coro. Gol de Coro. Gol de Coro. Digues.
Primo de Diu. Eres un gran perico que marcaste uno de los goles más importantes de la historia de nuestro club. Grande Coro, vuelve pronto.
El gol, ¿no?
El gol de Coro.
El gol de Coro. O sea, el gol de Coro. La gent deia moltes vegades, recordarem sempre el gol de Tamudo, que és el de l'any 2004, contra el Múrcia. Sí, el gol 1070, sí, que anàvem 0-0. Però que aquell gol...
Que, absolutament, ja era...
hi ha coses de la vida que sempre et pregunten d'on estaves quan mataron a Kennedy, no? Què hiciste tu quan marcó Coro, no?
Efectivament, una cosa...
Maneres, Via, perdona, disculpa que t'interrompeixi un moment. Coro encara està a la ciutat esportiva, eh?
Corrent.
No, està en un cartell allà que està des d'aleshores allà posat.
Com? A on?
A la ciutat esportiva.
Però què vols dir?
Pues darrere la zona de premsa, un cartell molt gran que n'hi ha, allà està, amb els cartell, braços oberts.
Que és un cartell, a veure, anem a dir una cosa, una interioritat, perquè la gent doncs, pugui saber que alguna cosa, alguna vegada has fet alguna cosa positiva en la teva vida.
Sí, senyor.
Quan entreu a la ciutat esportiva, vale, només entreu per la porta, evidentment, doncs, teniu a mà dreta els vestidors, no els vestidors del primer equip, sinó els vestidors dels equips de la base. Doncs allà hi ha un cartell que posa la força d'un sentiment, que hi ha un collage, allà, fet així una mica barroerament. No, que està bé, que és maco. De diverses imatges. I una de les imatges és el gol de Coro, i una altra és el Gerard Collet, el fill del president, que estava plorant així.
Sí, sí, senyor.
El vas triar ja amb vistes de que Collet seria president i llavors et guanyaries la seva simpatia / complicitat? O perquè et va impressionar la foto del Gerard plorant?
La veritat és que va ser un recull de fotos que em van passar, i sobre aquest recull de fotos vaig agafar les que més em van agradar, emocionar i desequilibrar, i les vaig posar totes juntes perquè aquest cartell fos una mica allò que tenia que ser, que era la força d'un sentiment.
Perfecte, fins aquí el teu minut de glòria. Ja no parles més en tot el programa. Perfecte.
No, sí, tinc que parlar amb Orlanes. Avui tinc que parlar amb Orlanes.
Calla. Continuem.
José María Moya diu: Ferran Corominas, el autor de quizás el gol más importante de la historia del Español. De hecho, una tribuna del nuevo estadio debería llevar su nombre.
No, jo crec que hi tindrien que fer una operació d'acord amb el seu nom. Me voy a hacer un bypass a lo Corominas, per exemple, podria ser. Endavant.
Xevi diu: gran Coro, el que et vam fer a casa teva no va estar bé, no t'ho mereixes. Espero que tornis algun dia a casa teva.
Doncs sí. Mira, tornarà a Melelche. Pobre.
Il·luminat diu: l'única vegada que he plorat en un cap de futbol i d'alegria va ser gràcies a tu. Sempre estaràs en el meu cor, sense cap dubte. Coro, glòria als herois.
Mare meva. I encara hi havia qui deia que aquella jugada estava una mica amanyada,
Com però vols jo, que s'amanyi una jugada una cosa, al minut 93?
Primera, una cosa. Si ara mateix, diguéssiu, a veure, una cosa. Vamos a amanyar esta jugada perquè marqui algú. Aquest algú no hagués estat Coro, perquè reconeixem que tenia una certa virtut de marcar gols importants, però clar, també tenia de fallar-los a manta, A manta, perquè recordem que era un tipus que havia errat gols cantats justament aquell mateix any.
I la gent diu que va plorar. Jo la veritat és que no em van quedar forces ni per plorar. Vull dir, estava absolutament...
Desfet.
Molt. No, desubicat. Absolutament desubicat. Recordem que a l'Espanyol ha baixat 4 vegades a segona divisió.
Però mai a
però
casa.
Però mai a casa.
Ah, exactament.
Mai a casa.
I allò... també vaig pensar això. Jo també pensava, ostres, la primera vegada un descens al nostre estadi. I també ho vaig pensar a la temporada 2008-2009, la temporada de 2008-2009, que justament va ser la que pensàvem tots que l'Espanyol estava mort, la de Pochettino, també vaig pensar que acabava la temporada a Montjuïc, vaig pensar, ostres, viurem al final, l'últim dia de Montjuïc serà un descens. Afortunadament tampoc va ser així, va ser un dia de festa amb el hat-trick de Tamudo, l'únic. Tots són uno y no más, Santo Tomás. Continuem. Què m'has de parlar? Parla'm d'altres temes, va. Bueno, de moment, no, fes-me una més de Coro.
Bueno, diu: ese gol de Coro, és que aquest comentari està bé, és de Perico BNG, diu: ese gol de Coro marcó la diferencia de lo que hoy en día es el Español y lo que es el Alavés. Tengo muy claro que si hubiéramos descendido nosotros estaríamos ahora sin Cornellà, jugando entre segunda y segunda B, si acaso no hubiéramos desaparecido. Muchas gracias, Coro.
Hi ha a Espanyol TV, doncs, un vídeo que és un recull, jo us recomano que el veieu, que és un recull del que estava passant al camp de l'Alavés mentre on recordem que va marcar Bodipo, i llavors què passa també al camp de l'Espanyol, i us recomano que veieu la narració sencera, o és una estona llarga, però realment és espectacular. Jo només he sentit aquesta vibració 2 vegades, una és amb els penals de Màlaga i l'altra és amb el gol de Coro. Molt bé, doncs, mira, de tota manera, hi ha una cosa que els pericos tenim al cor de ferro, això sí, però de tota manera, quan a vegades estem així una mica, doncs, malament, així una mica depres, doncs què hem de fer? Doncs donar mà de la càmera d'energètics Fosprint. Ja sabeu que Fosprint dona l'energia al teu cos, l'energia que el teu cos necessita. Jo, per exemple, avui m'estava dient el senyor Dopuro: vinc amb molta energia. Ah, sí, per què? Sí, perquè estic amb un tractament intens de Fosprint, 100% natural, això sí, i només vaig a la meva herboristeria, que tinc una justament davant de casa,
la
coneixes bé, perquè allà compres unes herbes, però que no són les que hauries de comprar.
Cola de caballo.
Exacte. I, justament, doncs, a més, la primera vegada me van donar, no se'n recorden cada vegada que em veuen de que sóc el mateix, i cada, la primera vegada em van donar un neceser multiusos.
Cada vegada tens el cabell
i
més
blanc. I cada vegada que vaig em donen un neceser multiusos. Jo ara tinc la casa plena de neceser multiusos que després et passes i et dono 3 o 4, que et donen quan tens el teu, quan t'emportes el teu punk Fosprint. Recordeu, Fosprint de Sòria Natural, la teva energia a l'instant. I ara anem a Sant Adrià, mentre esperem com a una nòvia, a Michel Pineda. Oh.
Sant Adrià, avui.
Que Miguelito, ¿has trabajado hoy o lo de siempre?
Como siempre, pero ah, vale. Quiero decir que he trabajado como siempre, que no es no haber trabajado. Y ahí he estado esta mañana en la ciudad deportiva de San Adrián, la ciudad deportiva Dani Jarque, que pronto se oficializará con ese nombre.
El día 21, como no podía ser.
El 21 de octubre. Y he estado por allí para ver cómo Fuentes por fin se reincorporaba al trabajo del grupo y cómo Héctor Moreno hacía trabajo diferenciado en el gimnasio para recuperarse de su lesión. Recordamos que tiene una pequeña rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha.
Que no le impedirá en absoluto
viajar con México,
viajar
pero,
a México, pero sí jugar con nosotros. No, con eso es, no. Si ya los dos íbamos al mismo sitio.
Está claro. Está
no le
claro.
impedirá en absoluto cruzar tranquilamente el Atlántico, pero por otra parte le impedirá ir a Elche, que está aquí al lado. Vale, cosa que pasa.
Efectivamente. Y quien sí viajará, o todo apunta a que viajará, es Juan Fuentes, que
¡hombre!
Ha sido el jugador que nos ha traído la mala suerte, porque dos partidos fuera, dos derrotas. Esperemos.
Nos ha traído la buena suerte con su presencia
al venir
y
ahora.
La mala suerte con su ausencia, pero d'altra banda, és que en Fuentes és un tio que fa molta feina, eh? Sí o no, Oriol?
Home, l'altre dia jo vaig estar mirant el primer gol de Colunga diverses vegades i hi ha un moment en què Capdevila intenta derivar cap al mig per intentar tallar i li falta aquell punt que potser una taratana la moneda miqueta més de...
M'encanta l'eufemisme, li falta aquell punt.
Sí, mira,
jo crec que el pobre Capdevila, que jo me l'estimo molt, li falten molts punts, eh? Bueno, molts punts
diguem que Fuentes,
i li sobren altres
coses. Fuentes
és
un jugador que estava jugant regularment, que està molt en forma i que, bueno, ho estava fent prou bé. Potser no hagués arribat, però bueno.
És molt important, ja que tienes dos centrales muy lentos, tener dos laterales muy rápidos. O rápidos.
Amén.
El que no pot ser és almenys, o sigui, tenir doncs una defensa en tres tipus, l'entots. Això ho vam dir l'altre dia, però és que és la veritat. De tota manera, també, a veure, ja sabem que no tenim els millors centrals d'Europa, ho sabem, tampoc els podem pagar, i sabem que som bons en una cosa i dolentes en una altra. També nosaltres sempre estem subratllant que som molt lents. Sí, són lents, però en canvi, per exemple, són segurs pel joc aeri normalment dintre de l'àrea. Llavors, ja està bé que diguem lo dolent, però també està bé que subratllem alguna vegada alguna virtut. Que si no, després, Miguelito, luego te van a encontrar y te van a canear la ciudad deportiva.
A Miguelito, a ti no.
A mí no, porque últimamente no voy a él. Dígame,
no, Miguel. Pero si yo tengo muchos amigos, pero tienen que saber que soy crítico y con esto les apoyo a que trabajen...
Tú ves criticando que ya verás cómo te quedará la cara.
A que trabajen más fuerte, porque les quiero mucho, a los centrales,
sí,
yo también.
Venga, tira.
¿Y quién ha hablado en sala de prensa? Pues Gabriel Torje, el extremo rumano que...
¿Pots repetir el nom, sisplau, Laura?
No, hi ha dos paraules que les tinc una travessada.
No,
tres,
ja, tres.
No, vull dir, però aquesta demà ja la diré bé.
Vale. Torje.
Como decía, que Torje ha hablado un poquito de su situación con el grupo y la situación global del equipo, que a pesar de venir con dos derrotas, destaca, como han destacado todos estos días, el trabajo de todos ellos.
El equipo está bien, tranquilo, ya sabe que en estos dos partidos que le han perdido ha hecho todo lo que se podía hacer, pero son partidos en cual puedes hacer todo lo que tienes que hacer y no te sale bien. Bueno, tenemos que seguir así, tenemos que seguir peleando y a ir a Elche a ganar puntos, porque necesitamos los 42 puntos para la salvación, que son los primeros objetivos, y después, si podemos ganar más puntos a ir a Europa, ojalá que sea así. Yo tengo que aprovechar de ese momento, juego en un gran equipo, en español, una equipa con historia, tengo la oportunidad de ir al Mundial con selección rumana y por eso es un año especial, pero que no es un año dificilísimo. Es un año además especial y ojalá que será un buen año con una llegada en Europa con el español y una calificación en el Mundial con selección rumana.
Mira, que no pensi tant en la selecció i que pensi més... Bueno, mira, que pensi en consolidar-se aquí i després ja sortirà o ja arribarà a la selecció si ha d'arribar.
Però de totes maneres, jo soy... A ver, no me gusta que estén únicamente pensando en la selección, como posiblemente puede ser Moreno, que ahora yo creo que está pensando mucho, mucho en la selección, pero...
¿Solo ahora?
Bueno, quién sabe, igual dentro de dos semanas empieza a pensar en el español más. En fin, yo creo que es bueno que Torje piense en la selección porque él lo que quiere es jugar muy bien aquí para que siga yendo con Rumanía. El problema es que Héctor, posiblemente, aunque juegue mal como viene jugando ahora, seguirá yendo con México por ahora.
Que tiene escasas posibilidades de ir al Mundial de Brasil, ¿eh? México.
Muy sí, pocas, por eso quiere jugar estos partidos. O sea, por eso quiere jugar estos partidos.
Que a més, so. Doncs, ara ja té nou seleccionador. Això havia, sí. havia fet una mica patir en principi. De tota manera, també va jugar justament l'últim partit, que el seleccionador va ser el germà del nostre segon. Del Tena, efectivament, que va ser també una cosa, doncs, ad hoc pel moment, no? Com aquell partit de Longhi, per exemple, que també de la temporada passada, pobre Longhi, com l'estimo molt, el Longhi. Bé, doncs, què més ens portes? Alguna coseta més?
Bueno, te puedo contar que ya planificada el resto de la semana la ha planificado Javier Aguirre, con dos entrenamientos a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, ambos a puerta cerrada, y poco más, a esperar a ver si Héctor Moreno entra, que no creo que entre, y desearle buena suerte a Fuentes en su regreso.
Clar que sí. I qui endevines tu que serà, encara que queden dos dies per fer la prèvia, però qui endevines que serà el company de Coloto, llavors?
Yo creo que será Sidney, o debería de ser Sidney, porque Raúl Rodríguez... A mí,
Sidney.
Sí, no me parece tan lento como lo vendían. Al jugar contra el Villarreal me parece que hizo muy buen partido en comparación de cómo lo está haciendo Moreno o incluso como lo hizo Coloto frente al... se me va el santo al cielo contra quien jugamos contra el Getafe, que se me va el santo al cielo. Yo creo que Sidney puede ser gran partido porque sube fuerte, sube rápido, no es tan lento como por ejemplo está siendo ahora Héctor, y yo creo que le podemos aprovechar bastante.
Lo que pasa es que Héctor es central zurdo, entonces Sidney es diestro cerrado.
Jo crec que jugarà Raúl Rodríguez, ja us ho dic ara, eh?
Sí,
prou debats. Anem a publicitat, una estoneta, i tornem de seguida.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina a Buenos Aires. Tienes que venir.
Bote manía, te toca ganar. Bote manía, ven a jugar. Bote manía. Bote manía. Bote manía, te toca ganar. Bote manía, ven a jugar. Bote manía.
Bote manía.
Aquesta és l'entrevista del dia.
Bé, estic content, ho deia abans, perquè clar, quan tens un ídol de joventut a 50 centímetres, doncs estic emocionat, la veritat sigui dita, perquè mira, ara estàvem ensenyant-li doncs, amb en Michel Pineda. Molt bona tarda, Michel, com estem? Ep, li han obert el micro? Ara sí. Ara.
Hola, buenas tardes.
Perfecte. I estàvem ensenyant, mira, totes les coses que li hem ensenyat. L'he ensenyat una reproducció del Mundo Deportivo, que titula aquell dia El Español apuntilló al Elche dando un recital. Dos goles de Pineda y uno de Lauritsen antes del descanso sentenciaron el encuentro. I li hem ensenyat també l'entrada, que comentava abans a l'entradeta del programa, doncs Anillo Superior, nuevo estadio del Elche Club de Fútbol, l'última victòria en campo del Elche. Déu-n'hi-do, són 28 anys, nada más. Tu estàs bastante igual, S'aguanta molt, eh? Hi ha dos jugadors que s'aguanten molt, que és el Michel, i després Solsona, que ja directament... jo crec que duerme en Formol.
Tiene un pacto con el diablo.
Totalment. Sí, doncs, Michel, ha passat temps, però de tota manera ha passat uns quants anys. Només cal mirar el Mundo Deportivo, veure doncs, el format que tenia, i es veu una cosa ja carpetobetònica. Però, de tota manera, aquest va ser un partit, l'última vegada que hem guanyat allà, i déu-n'hi-do, no? Perquè va ser un d'aquells partits que aquell equip va agafar una ratxa molt bona, el nostre equip, i no sé si van ser 5 o 6 partits, no, senyor Pagès? 6 partits sense perdre,
I, partidos, Espanyol-Sevilla, Racing-Espanyol, Espanyol-Madrid, con dos goles de Michel Pineda.
Exacte, efectivament. Este también, este tienes que acordar, el gol de, los goles del partido del Madrid.
Sí,
este sí.
No.
Elche-Espanyol, 0-3, luego jugamos dos partidos en casa, Espanyol-Zaragoza 3-2, exacto, con Canito jugando en el Zaragoza, y... que tú metiste un gol.
Pero fallé... Mira, fallé igual tres goles aquel partido.
Y luego viene Español Osasuna, que ganamos con un gol tuyo a Biurrun.
Sí, en un saque de banda.
Exacto.
¿No? Sí.
Y luego un partido que jugamos en Málaga, que es el que no ganamos, pero tú marcas el gol del empate.
Se lesiona Pedro Patrón.
Ahí está.
Exactamente. Yo siempre me recuerdo d'aquella, y a més, las imatges, cuando a vegades he vist a Pedro Patrón a la Ciudad Esportiva, sí, como el van rebentar contra la banda, una patada terrible.
Se lesiona allí y bueno...
Pues es curioso porque en estos siete partidos Azcárgota repite siempre la misma alineación, que es en Cono, Juan Maldonado, Miguel Ángel, Patón, Zúñiga, Orejuela, Lauriche, Iñaque, Pineda y Jiménez, y solo lo varía, o sea, siete partidos con la misma alineación, y solo la tiene que variar cuando se lesiona Patón.
Ya, yeah. Sí.
Es una cosa bastante...
No había tantos... Bueno, jugábamos al final de sábado y domingos, o sea, de semana en semana, no había... tanta necesidad como es ahora de girar y de turnar.
Exacto,
y de
exacto.
Pero bueno, sí, ahora recuerdo sobre todo, mira, dos cosas de aquella final de temporada, porque casi esto era el final de temporada.
Sí.
La lesión de Pedro, los goles que llegué a fallar contra el Zaragoza. Pero increíble, no, porque recuerdo que cuando acabó la liga, yo no sé si acabó con 14 o 15 goles.
Sí.
Y el Pichichi, no sé si fue...
Cuidado.
Hugo Sánchez acabó con 17.
Aquí. Sí. Es muy curioso porque... Cuidado, ¿eh?
Hugo Sánchez acaba con 17.
Acabas con... Eres el quinto máximo goleador con 14 goles, empatado con Cabrera del Atlético de Madrid.
Sí.
Pero es que el máximo goleador es Hugo Sánchez con 19, una cifra.
¿Ves? Que ahora...
No,
si muy aquel pocos. Día...
Sí, sí. Para no. Lo que era Hugo también, ¿eh?
Sí,
porque
pero
no. Pero estaba el Atlético de Madrid en aquella época.
Sí, luego ya pasó...
Hugo 19, Baldano 17, Archibal 15.
15, sí.
Tú y Cabrera con 14.
Pero yo aquel día, sí, bueno, con la racha que llevaba, ¿no? Porque esta racha la llevaba de dos en dos, ¿no? Pero si aquel día contra... Es que fallé increíble, o sea, solo contra el portero, ¿eh? Fue que... Y recuerdo lo de este partido del Elche, también, que eran de estos días de un calor tremendo ahí, de decir, joder, aquí... Y recuerdo el... Bueno, estos partidos que nos salieron, ¿eh? Que todo iba rodadito, que todo iba bien y que estábamos... La euforia te llama y estás allí, te caes, te choca el balón y metes el gol. Y otras estás delante del portero y no aciertas.
Escolta, Michel, aquí doncs, fa poc vam parlar fent un paral·lelisme entre l'equip actual i també la ratxa una mica de bona d'inici que va tenir l'equip de Camacho, però a mi també em recorda molt aquest equip, sobretot com estava configurat, jugadors que venien de segona, jugadors que venien d'orígens humils també en aquest cas, no hi havia grans figures però que estava molt cohesionat, un equip que jugava molt però que també lluitava cada partit en certa manera, que hi havia tipus amb molt de caràcter com a Orejuela, com, bueno, hi havia realment un equip que realment no tenien figures però que, home, va ser la base de l'equip de la UEFA, en certa manera.
Sí.
Del 88, parlo.
A ver, yo llego en el 84, me parece.
Efectivamente. ¿No? Un año antes de este partido.
Sí, y bueno, la verdad que este vestuario, a ver, había dos extranjeros, que es lo que permitieron aquellos años, y lo demás, pues gente que se había fichado pues poco a poco... gente muy joven y gente de la cantera. Al final, pues la gente de fuera que pues no sé, como puede ser Manolo Zúñiga, como Miguel Ángel, Job, ya vinieron jóvenes, ¿no? Entonces ya no eres de la cantera, pero tienes el corazón con el español,
claro.
¿No? Y entonces, bueno, y los dos extranjeros, pues en este caso Tommy y John, pues eran gente, pues a ver, ¿qué vamos a decir de Tommy y John de, como personas, claro. ¿No?
No, y que han portado muchos años, aquí ya portaban dos o tres años al club.
Sí, y que ya pues eran de casa también, ¿no? Y al final, que es un poco lo que ha cambiado en todo esto del fútbol, ¿no? Que bueno, la gente que jugaba antes era mucha de casa, mucha de fuera, pero con sentimientos de... con espíritu de club, y esto pues ayudaba. En momentos malos, sobre todo, es cuando ayudaba más.
A propósito de lo que estabas diciendo ahora, también recordar que en aquel partido a ti te sustituye Palanca, que también era un...
Santi Palanca.
Que después al seu fill también ha jugado a l'Espanyol,
sí,
porque molta
sí,
gent...
Sí.
Y en aquel partido también entra a sustituir a Job, a Toni Arabí, también con los dos cambios.
Home,
que...
I que era el capitán, sí, llavors.
Capitán,
llavors
sí. Toni era el eterno capitán y...
Que era el capitán.
Y mejor persona.
Està clar. De tota manera, que es dona una cosa també en aquest partit curiosa, i és que el, no el partit aquest, vull dir, sinó el partit que jugarà l'Espanyol a Elx, i és que tenim molts expericos. A tu et va tocar també una experiència, diguéssim, amarga, eh? Com quan va ser el nostre ex, eh? Sí o no?
Sí,
aquell gol,
sí, sí.
Allò també, també sí. Està ahí, eh?
Bueno, tengo un punto allí. Però bueno, a ver...
És raro, no? Quan tu portes tants anys amb una entitat com tu, que vas estar un munt de temps, i et toca...
Bueno, que és raro és que... A ver, yo puedes estar o podías estar antes en un equipo 4, 5, 6 años, ¿no? Te podías ir, si bueno, ya no te quieren, te vas. En mi caso me voy a Francia. Al cabo de dos años y medio...
¿Es verdad?
Me quieren dos... Yo no sé si eran dos o tres equipos de segunda que querían subir a primera, porque el equipo francés tenía problemas económicos y nos quedábamos libres, ¿no? Entonces, pues no sé, entre... Pasaba una semana y el Betis, yo creo que era uno de ellos, estaba interesado. El Racing, más apurado, más interesado. Y al final, pues bueno, el Racing. Pero bueno, yo ficho por el Racing, están en segunda. Cuando yo ficho por el Racing, faltan 10 jornadas de liga. El Español, yo recuerdo que hice el viaje de Barcelona a Santander en coche y escuchando la radio la jornada. El Español jugaba en campo de la Real Sociedad. Si ganaba aquel partido, se metían en UEFA.
En UEFA, sí, sí, claro, os recordemos.
O sea, perdieron aquel partido y empezaron partido. Yo ficho por el Racing y el Racing está en cuarta posición en segunda y empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Claro, y la coincidencia y el azar y la vida quiere que nos encontremos en la promoción. Pero
fue un cruce de caminos un poco extraño. Porque...
No, que dices, hombre, es que a ver... Hace 12 jornadas vosotros estabais para meteros en la UEFA, ¿eh?
Sí, fuera.
Está claro, está claro.
No.
Está claro, lo que pasa que es eso, ¿no? Es la experiencia sí, de ser ex que... es allo. Estaba como no sé si cuando tú eres ex estás más motivado o no. En aquel caso, claro, era una promoción, aquí la motivación estaba para pujar,
claro. Sí, porque al final, oye, yo mira, fue también sensaciones un poco porque el no festejar aquel gol aquí en Sarriá. Claro. En Santander también se me criticó.
Claro, o sea, Santa Malamén, sí,
a
sí.
Ver, ¿qué? ¿Quién te paga ahora? Bueno, pues la prensa de allí también, había un periodista que era un poco cañero y esperemos que en el partido de vuelta, si Pineda mete un gol contra el Español, lo festeje. Bueno, o sea, puteado allí, porque yo sabía que aquí había ese gol, podía hacerle mucho daño al, o sea,
claro, claro.
A excompañeros bueno, y al club.
Pero fue una cosa, yo recuerdo la escena, fue una cosa muy discreta, porque yo recuerdo cuando le tiras a Emilio y le cuelas la pelota entre la mano y el palo, tú dejas hacia la tribuna nueva, simplemente giras la cabeza y te vas hacia medio campo, no pasa nada más, nada más. O sea, quien quiso ver allí...
Bueno, luego... Hacía mucho calor aquel día porque fue una víspera de San Juan.
Sí,
había bochorno, luego hubo tormentas. Bueno, no. Y recuerdo secarme un poco los ojos del sudor y Pineda hasta plural. No estaba llorando. Me sabía mal lo que la situación que le podía pasar a Español si bajaba a segunda.
Pero bueno, escolta, oblidem aquest gol, perquè mira que té gols i que hem festejat. Pues gols, 40 i pico gols, no, 47 crec que va fer Pineda, 45 que va fer en tota la seva carrera a l'Espanyol. Ara no parlarem de l'únic gol que ens va no, tal, eh? No. Perquè
bueno,
jo recordo del Michel era un davanter que a mi m'encantava. Jo recordo justament la seva arribada també molt modesta. Recordo la foto que et van fer a Mundo Deportivo a la Sagrada Família que et van portar quan et van fer la presentació.
Sí.
I clar, doncs en aquella època que l'Espanyol hi havia dos estrangers, fitxar un jugador que no era estranger, era d'origen espanyol, però havia jugat a França, jo sonava... Com era l'Espanyol d'aquella època quan te'l vas trobar?
Una família. Para mí una família. Para mí la família d'adopció... A ver, yo ya había pasado 4 años en el Auxerre, en la escuela de fútbol de allí, pero bueno, yo llego aquí a Barcelona y, a ver, Auxerre es una ciudad, pero es que Barcelona es una capital. Entonces, claro, y el Español fue pues una familia acogida con vestuario increíblemente buenísimo, buenísimo. Gente de fuera, la gente de las oficinas, increíble. O sea, María Bosch, José María... el utillero Vicente, Pepe Guijarro, el masajista, en fin, Jesús, el otro, bueno, me dejaré 100 personas, ¿no? Pero es que todo era, y luego, a ver, Azcar Gorta era el entrenador, o sea, también era más joven que algunos jugadores.
Exacto.
Entonces, claro, había allí como una mezcla de juventud, de experiencia y de muy buen rollo, de verdad, de muy buen rollo. Y el club, sobre todo, Pedro Tomás, estaba Baró, era el presidente. Y era una familia, es que podías ir a cualquier oficina sin ningún problema, cosa que ahora, pues no solo el español, todos los equipos han cambiado.
Pero, y llavors, aquell equip, que tampoc estaven molt acostumats als pericos a tenir molts èxits, però allò, i tampoc a grans fitxatges...
No, però l'aficionado de l'Espanyol és un aficionado que enseguida capta el jugador que le va a dar un plus.
Sí, y a Malpineda,
y
yo recuerdo...
Y cuando vienes tú, yo recuerdo que es el año o dos años siguientes a que Marañón se va del Español, entonces estás tú, está Orlando Jiménez, y yo recuerdo que tú debutas en un partido con el Atlético de Madrid que te saca Azcar Gorta, me parece... No, haces el primer gol con el Bilbao.
Con el Bilbao,
pero sí. Debutas contra el Atlético de Madrid que te sacan los últimos 10 minutos, un cuarto de hora.
Sí, sí, sí.
Y pegas un par de presión allá, que el Atlético de Madrid tiene que tirar la pelota a córner. Y yo me acuerdo del gol sur, ahí rugir, ¿no? Decir, hostia, ha venido un tío aquí... Que,
joder, ganas.
Este tío se lo lleva por delante, ¿no? Y el primer gol cuando se lo metes a Zubizarreta aquel día por la tarde, que ganamos 1-0.
Sí, sí, sí.
Cuando el equipo está necesitado porque tenía dos derrotas o algo así, ganamos con tu gol.
Sí, habíamos empatado en casa contra el Valladolid.
Exacto,
ser,
exacto.
Y fuera, no me acuerdo.
Entonces aquello la gente dice, jolín, aquí tenemos un delantero centro que va a ir para adelante.
Vale,
¿no?
pero es que esto me lo daba la gente. O sea, a ver,
es un poco de feedback, ¿eh?
Claro, cuando tú estás a gusto en un sitio y te van saliendo bien las cosas, te han acogido bien los compañeros, pues yo creo que lo mínimo que puedes dar es
ya lo rematas con el Racing, que haces 3 goles en media hora. Sí.
El partit de los ajos. ¿Recordeu aquest partit? Sí. Aquell partit que, que deien que havien ficat ajos en la porteria.
Salió
perquè...
esto en la presa francesa, esto. O sea,
perquè no marcàvem gols i per aconseguir marcar gols, doncs resulta que es ficaven, van ficar ells. Qui va ficar els ajos aquells?
La gente que era Hop.
Sí. Gente, sí, sí, sí. No, pero es que era esto, es que, a ver, no quiero decir que el vestuario era un cachondeo, porque no lo era, pero había tan buen ambiente, había entre nosotros, que es que era una cosa espectacular, y sabes que esto al final te lleva a tener buenos resultados.
I és allà on anava, doncs, perquè tampoc era un equip, per exemple, en aquella època, pensar en una classificació europea ja era impossible, però aquell equip, després en Clemente, això sí, primera fa tercer en la Lliga regular...
Però, perdona... Aquel año perdimos contra el Betis en casa.
Sí, uy, vaya partido.
Uy, el partido famoso.
El partido de Lauritsen, que falló
un penalti.
Se lía con el Tongo.
Sí, pero que no, ningún, o sea, no fue ningún Tongo, no fue ningún...
No. Bueno, pero... No,
pero, y nosotros perdemos la...
La UEFA, la oportunidad de ganar a la UEFA aquel año, efectivamente.
Alex me hace el penalti, el moro Alex, que era el defensa. Exacto. Y perdemos la oportunidad de ir a la UEFA, ¿eh? O sea, no era un equipo preparado, pero te digo que había muy buenos jugadores. Sí. Empezaban a salir muy buenos jugadores. A ver, al cabo de 2 años es verdad que te metes en la UEFA, en la final, ¿no? Pero los Manolo Zúñiga, Miguel Ángel...
Es que, era un
es que central, Miguel Ángel, yo no he visto
espectacular.
Un central igual que él en años.
Sí, sí, sí.
O sea, en allá no por el tipo de defensor que era. Es que Miguel Ángel a 60 metros te decía, Michel, ponte allí que te la pongo en el pecho. Era una cosa espectacular, vamos.
Sí, sí.
Increíble.
O la línia mitja que feia en Orejuela Zúñiga a vegades, sí, també, sí, sí. Treballadors, després... Home, el
mismo defensa.
I Lauritsen. I Lauritsen.
Sí, sí. Sí, però mira, a ver, John ya tenía el reconocimiento de la prensa y de la gente.
Claro.
El que metía el gol también ya tenía el reconocimiento de la prensa y de la gente. Pero es que luego había jugadores tipo Hop, tipo Zúñiga,
sí.
Que si no metían un gol no tenían este reconocimiento.
Cierto.
Y sin ellos...
Y aquí también. Mal.
Es que, a ver, unos por ser extranjeros, otros porque caes un poco bien, el otro porque tienes suerte de meter un poco goles. Bueno, hay 3 o 4 jugadores que ya van un poco con este agradecimiento, con esta aureola allí.
Sí.
Pero hay jugadores detrás que dicen, joder, es que el defensa que teníamos con Miguel Ángel, con Job, con Patón, con los dos, que
este buen rollo y esta buena conexión con la grada también se manifiesta, por ejemplo, el siguiente año de esta temporada,
sí.
Tú tienes una crisis goleadora que te pasas,
sí.
Como 3 o 4 meses sin ver puerta.
Sí, sí, sí.
Y la gente, yo no, nunca recuerdo haber visto esa ría decir, bah, aquel silbido, no, ya lo meterá.
No, sí, sí, sí.
No
sí,
haces
sí.
14, pero hace 6 o 7.
Ya.
Y cuando coges otra vez la chispa del gol, la gente sí, está
contigo, a ver, ¿no? Es que estamos siempre en... Antes hablabais de 3 goles en un partido contra el Racing. Yo hubiese preferido meter 3 goles en 3 partidos.
Ya, pero eso...
Ya, ¿sabes? O sea, al final el número puede ser el mismo.
Exacto.
Pero la sensación que das es otra, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Hoy has tenido suerte, ¿sabes? Pero bueno, sí, sí que es verdad que yo siempre reconozco que la relación que teníamos entre nosotros era lo mejor que teníamos, lo mejor. Compañerismo, ahora son compañeros de trabajo y antes eras compañero.
Sí, sí, no sé.
Això és un gran canvi, no?, del futbol de llavors.
Bueno, a... però de la vida en general.
La vida en general.
Però també le da bastante el hecho de que ahora, por ejemplo, la vida media de un jugador en un equipo de fútbol muchas veces no va más allá de dos o
uno
tres
o dos
años. Antes ¿tres? Estamos hablando ¿tres? De Job, Miguel sí, Ángel, ya. De ti mismo, de Orlando, que la vida media eran 5 años y medio.
Sí, sí.
5 o 6 años. Era difícil ver un jugador que no estuviera 4 o 5 años en un club. O que no hiciera
no, claro.
Cumplir su contrato o renovar un par de veces.
No, está claro. Está
pues
claro,
la sensación esa de pertenencia al club, de echar raíz.
Sí, sí, eres de allí, eres mucho más de fácil. Casa, eres del... No, está claro que esto ha cambiado mucho.
Sí.
Una cosa, ¿cómo estás veient a l'Espanyol d'ara? Y sobretot,
bien.
Una cosa que...
Ja yo siempre los veo bien, de verdad. No. Yo siempre los veo bien. Será amor de amor que tienes. Pero yo el año pasado cuando... o otros años cuando sufrían, decías, es que cuando encuentren lo que les hace daño, van a mejorar. Uh-huh. Porque ves que hay materia, ves que hay algo que no funciona. Y el año pasado, pues igual el principio de temporada con Mauricio, pues el mismo Mauricio se dio cuenta de que igual su mensaje ya no calaba, ya no pasaba. Pero veías que había jugadores.
Sí,
cuando
sí.
Traen a Aguirre, dices, hombre... es el tío ideal para esta situación, porque va a entrar ahí, les va a liberar un poco, lo que sea, les va a llevar 4 risas, jiji, jaja, y a veces un vestuario lo que necesita es esto. A veces cargar con cosas tácticas y buf.
El que passa que hi ha una cosa que segueix molt a l'Espanyol i és que guanyem 3 partits seguits i estem pensant en Europa, perdem 2 i ja estem cagaos. Esto es muy de los pericos, ¿eh? Esto es así.
Sí,
reconozcámoslo.
Sí, pero...
Des de fa 30 anys no ha canviat, sí, que jo recordi aquest club, no ha canviat la cosa.
Si perdemos el sábado en Elche, el partido 15 días con esa derrota de los dos anteriores y...
Y
te viene el Atlético y ya estamos ahí 15 días tocando el bombo.
El Atlético algún día tendrá que perder también,
Fixeu-vos el que diu, per exemple, fa 28 anys Jesús Galindo, que era l'enviat especial per aquest partit de Mundo Deportivo, diu, hay que admitirlo, serenidad de los... perquè havien passat també, recordem, una batxa molt gran que finalment uns només teníem un punt positiu i els diu, ni los más optimistas llegaron a pensar en aquella turbulenta fase de la primera ronda en la que estuvieron a punto de perderse los papeles en Sarrià. També ha canviat el periodisme, sí, perquè sí. Això és molt... Avui dia no s'escriu així. Però el futbol és així, i hay que admitirlo. La serenidad de los dirigentes blanquiazules en aquella etapa sirvió para seguir trabajando, porfiando, y llegaron los resultados. Hoy el Espanyol de Azcargorta, sin tenerlo todo hecho, puede respirar a pleno pulmón y si continúa echándole galles, puede alcanzar la mejor clasificación en Liga de los últimos años. Déu-n'hi-do, ¿no?
Es que aquesta temporada... la Real Societat ens guanya l'últim partit de la primera volta 1-3 a Sarrià i Azcargorta està a punt d'anar al carrer.
Sí.
I després...
No, vamos al Calderón, empatamos 2-2 con 2 goles de Manolo Zúñiga y ahí la cosa cambia. Cambia un poquito.
No, a ver, que... Pues lo que te digo, que... ¿Por qué cambia? No sé.
Sí.
Pero...
A vegades és un poco...
Es que, a ver, ¿por qué cambia? Porque empatas allí, porque Manolo, que igual aquella liga igual metió 3 goles, pero aquel día metió 2.
Sí.
¿Y por qué? Mira, se acercó un poco más que lo que ha sido últimamente, chutó un poco más, hoy empatas, y parece que este resultado te... Uy, si hemos sido capaces de empatar aquí, oye... luego hubo recuerdo que hubo una preparación muy buena, cuando... Me parece que fue después de diciembre... Una preparación, Azcargorta trajo... ¿Cómo se llama el preparador físico? No me acuerdo ahora. El Choco.
Choco, gracias.
Choco.
Y, hombre, nos metió un poco de caña y parece ser que esto ayudó a acabar un poco más fuerte la temporada.
Escolta una cosa, Michel. La gent també té molt present el teu record últimament, també, pel reportatge tan maco que va fer l'Oriol Vidal. Marcats per Leverkusen. Jo crec que estem tots marcats per Leverkusen per sempre. Em va agradar molt també el companyerisme, el que has dit abans una miqueta. Us manteniu encara en contacte
entre
vosaltres?
Mira, la raïs de la... Perdona, que te corté. Del reportatge i de la comida que nos invitó l'Espanyol, que vinieron... Yo creo que casi todos, menos García. Bueno, los que estaban un poco... A ver, Ernesto Valverde, que estaba entrenando. Losada, que no pudo venir. La mayoría estábamos allí, ¿no? Y a raíz de ahí, pues hice un poco el grupo este de WhatsApp y tal, ¿no?
Ah, tenía un grupo de WhatsApp. ¡Qué
sí,
bueno!
Sí, pero hay algunos que son un poco... Pues, viven en el año 90 y tal. Pero bueno, pues, están allí, ¿sabes? Y bueno, van metiendo cosas y por lo menos... A ver... Parece que nunca hayamos dejado de vernos, aunque algunos igual hacía 15 años. Bueno, miento, hace 7 o 8 años también se hizo un partido
Sí, un partit benèfic que van fer a la Ciutat Esportiva, sí, justament exacte, contra sí. els de campions de Copa.
Exacto.
Del 2000.
Exacto. Y también, menos uno o dos, vinieron todos. O sea que siempre que hay una posibilidad de vernos y siempre con la misma alegría.
Molt bé. Escolta, hem d'acabar aquí l'entrevista. A més, jo diria que el moment estrella avui és la visita del Michel a...
No, ho havia apuntat,
estudi.
Eh?
Ah, t'ho havies apuntat. Sí, vale. Pues escolta, moment estrella del dia, som-hi.
Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
Doncs moment estrella, Laura. A més, deixa'm dir una cosa. És que jo, tots, jo em faig gran, però sóc un nen encara. Sóc el nen encara que anava doncs, a la graderia, doncs, que va anar amb el seu pare
esto
a veure el partit.
Sí, sí,
sí, sí.
No?
Això és un... La... També tinc la de després que vam anar a l'1-1, que tu ja no hi eres. També...
Sí, sí que estava, sí.
Ell, no, ell sí, has, quan tanto. Vam baixar a segona, és veritat. Joder, ell també estava. Sí, sí, sí. Sí, sí, la segona vegada sí, sí, que anem sí, sí. a ells, 1-1.
Gol de Orejuela.
Gol de Orejuela in extremis. Els últims, els, és veritat, és la temporada que baixem a l'any 89, ell també hi era, però...
Joder, vaya palo.
Sí. Però bueno, que tornem a dir que m'ha fet molta il·lusió que estiguis aquí amb nosaltres.
Este, mira, una cosita, aquests dies, acabo, uno de los dos goles, Tintín Márquez, yo creo que estaba en aquel partido.
Sí, sí.
Yo lo meto de aquella manera, o sea, igual Tintín remata y yo la toco, nada. Y Tintín iba al árbitro y decía, oye, que... Uno le he metido yo.
La he metido en 9 Pineda. No, que le he metido yo. Para ver si ponía...
Era un pájaro, Bartolillo.
Molt bé. Escolta, Michel, moltíssimes gràcies per haver-nos...
No, hombre, no, a vosaltres.
Esperem a veure si ens agradaria veure-te més sovint per Pericos Online tal. Ja veurem. Vale. Si pot ser així. I bé, també, Oriol, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat. Gràcies, avui doncs hem fet una mica de història del partit així a lo bèstia, no? Perquè hem parlat del partit, hem parlat tot aquests temps, tots ja som grans, sí. Tu i jo.
Deixaràs un minut?
Te deixo un minut, vinga, deixo un minut. Aquest
tinc que dir
diverses fa...
coses, només en un minut, tinc que dir moltes. Que està clar que Michel Pineda és 100% perico,
això sí.
Està clar? Sabeu per
sí,
què? Sí. Perquè se'n recorda més dels gols que no va ficar que els que els va ficar.
Efectivament, gran prova, gran prova.
És una prova empírica de que és perico, perico, perico.
No, no,
I a ti, Via, tinc que dir que amb això de la genètica perica, parlant sí? de genètica perica, avui se t'ha vist una mica el llautó.
Per què?
I no dic el llautó a la llauna, dic a l'altre llautó, eh? Se t'ha vist una miqueta,
no, no, no,
una miqueta.
És informar, és
I
informar.
I ja, amb el tema Morlanes, ja el zasca, zasca, zasca continu que estàs fent.
Doncs mira, vull mira, entrevistar Morlanes. Vull entrevistar Morlanes.
Bueno, em sembla molt bé.
A veure si vol venir.
Segur que no t'escolta, perquè... Segur que no t'escolta ell ni ningú de la directiva. Mm. Perquè si t'escoltessin...
Al contrari.
El que has dit del cartell... Bueno, luego el cartel ya me lo puse yo, de Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, bueno.
Del Conejo Blanco, del Carpintero y la Mosca. Es que más fel la feina. Avui he estrenat el nou cartell de puro cine. Y la semana que ve, Alicia en el País de las Maravillas.
Així m'agrada. Molt bé, doncs el teu cartell, que no està malament el teu cartell, eh? Que has fet un cartell aquí de recordem, ho dic perquè és una secció que fas i la gent no et fa ni punyetero cas i estan molt bé els cartells, realment està molt bé. Una cosa que fas que està bé, que és justament Elche, no? Elche i amb Javi Márquez de gran bueno, i aquí té una bufanda que diu 16 anys a primera, no?
És del Mallorca,
és de Mallorca, o sigui, enfonsat el Mallorca i ara l'Elche, que ets dolent, ets molt dolent. Amics, tornem demà, moltes gràcies Michel per haver vingut, gràcies companys, i a vosaltres demà més espanyol, vinga, som-hi,
bon dia a tots.
Adéu.